en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, és així, estem així, continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raúl Puchol, i sí, també ens enxissen els 30 de gener perquè és divendres, és el nostre dia oficial del turisme, Turiscope Castellón. És un dia en el que estarem també pendents de l'inici de les festivitats en honor a Sant Blai, el patró de Borriana. Sabeu que el proper dimarts estarem a 3 de febrer, però n'hi ha moltes activitats que comencen avui mateix durant tot el cap de setmana. I anem a tancar, ja que és l'últim dia laboral de l'any 2026, el que ha sigut la seguida realitzada amb Esmalt i Cèram en el seu 25è aniversari, que va ser en l'any 2025, però avui, ja que van començar en el mes de febrer, avui, l'últim dia de gener, finalitzarem aquest apropament al valor humà que atresora Esmalt i Cèram a Espanya. Però anem a començar en una gran gala que va tindre lloc ahir, la gala de l'esport de Vila-real, i lo de gran gala no és perquè va ser eloqüent en un gran recinte, en focs d'artifici, en rayos láser, sinó per el... ja que parlàvem del factor humà, de les persones que van ser guardonades. L'altre dia vam tindre també l'oportunitat... Xus Madrigal, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Raúl.
L'altre dia, amb motiu de la medalla d'honor de les medalles de la ciutat de Vila-real, vam poder comprovar a l'Auditori Municipal el gran potencial que avui en dia encara té el sector industrial de la ciutat de Vila-real, no? Les empreses que s'expandissen arreu del món. Ahir vam poder conèixer com esportistes individuals arriben molt lluny des de Vila-real, inclús empreses que es dediquen a fabricar productes que tenen que veure amb el món de l'esport.
Bueno, jo crec que Vila-real, evidentment, com tu dius, no? En molts referents, en la ceràmica durant molts anys, en l'esport ara en el Vila-real Club de Futbol, però també en altres espais que no són tan coneguts, som una ciutat expansiva, no? Una ciutat que creixem, una ciutat que... aportem valor, no només a la resta de la comunitat valenciana, sinó també a Espanya, a Europa i inclús al món. I jo crec que ahir, estos premis, estos reconeixements, jo crec que van ser una mostra d'això, no? De lo que és capaç la gent de Vila-real en lo xicotet, en dir cap a dins, cap a la ciutat, però també cap a fora, no? I sí que destacaria que tots els que van parlar, d'alguna manera, a pesar d'haver tingut logros que són internacionals i d'una expansió potent, tot s'acabaven els seus discursos centrant-los en l'orgullós que se sentien de ser de Vila-real. I això està molt bé.
Mm-hmm. Bé, fins i tot de Thierry, que la darrera vegada que Xus Madrigal va estar en els nostres estudis, precisament el va acompanyar per acomiadar l'any 2025, va parlar en valencià i estava molt content d'estar en Vila-real. Va acabar dient visca Vila-real i se van quedar tot el món...
Bueno, jo crec que Thierry és una persona molt humil, una persona que ve d'un país, fa molts anys, però ve d'un país que és molt pobre.
Burundi.
I tot el temps que ha estat així i que ha estat vivint, jo crec que la gent li ha obert les portes de sa casa i ell està agraït i sent un Vila-real més. De fet, les últimes converses que jo he tingut en ell me preguntava, no?, per el col·legi, per si quan vinga la seva filla, a veure com estan els col·legis en Vila-real i on el portaria, i... O sea, ell té una implicació i té ganes de que vingui la seva dona i ensenyar-li la ciutat. Entonces, al final, jo mateix soc una persona que vaig vindre a Vila-real en 8 anys i vaig donar compte que era Vila-real quan anava per ahí fora i me preguntaven, tu d'on eres? I jo deia, de Vila-real. Per ser de Vila-real, uno no ha de néixer en Vila-real. Per ser de Vila-real, uno ha de voler ser de Vila-real. I això jo crec que és importantíssim. Uh-huh. Importantíssim.
Avui de guardons, tots tenien la seva història darrere. N'hi ha un molt especial, que és el Vila-real ECI.
Edi.
Que han sigut campions i, bueno... tenen tenim una sensibilitat molt especial per ells. Però després també va haver el del colofó final, no? La gestió esportiva mai es reconeix. Ha hagut una persona que està 42 anys al front del Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real. De fet, el Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real el va crear ell mateix, no? Era José Ramón Cantabella Corbató, que ell comentava, no? Quan ell va arribar, hi havia un poliesportiu amb un bedel, una netejadora...
I no n'hi havia ordenador.
No n'hi havia, no? Se feia tot a mà. Hi havia un camp de futbol, que era el del Madrigal Vell, i estava també el camp municipal de les Alqueries, que en aquell moment pertanyia a Vila-real. És a dir, que ell ha col·laborat en tot el creixement, en la gestió de tot el creixement esportiu de Vila-real, en quant a infraestructures, cursos, activitats... posar en marxa moltíssimes coses.
Bueno, jo crec que el esport en Vila-real no s'entendria, no, sense la figura de José Ramón, perquè l'esport és cert que els clubs, molts clubs ja estaven i feien coses, però municipalitzar l'esport, fer-lo créixer, dotar-lo... I una cosa és molt important, que ahir no es va dir, suposo que perquè es dona per fet, no? Jo crec que tot el Servei Municipal d'Esports, tots els funcionaris, d'alguna manera, han crescut i han après d'aquesta forma d'entendre l'esport que té José Ramón, no? Un esport de servei, un esport públic, i jo crec que si avui en dia se n'ha anat José Ramón i continua el servei, en este cas en Eva Salvador al capdavant i l'equip i funciona exactament igual, jo crec que també és per la generositat, no?, d'aquesta formació que ha fet José Ramón a tota la gent del Servei Municipal d'Esports perquè puguem continuar endavant, no? Com tu dius, quan va vindre ell hi havia un pavelló i dos camps de futbol, les alqueries encara pertanyen a Vila-real, després es van quedar en un només, i mira en el que s'han convertit, no? I tot això és fruit d'un treball de que la gent de Vila-real es creu l'esport, però també que les diferents corporacions que han anat passant han apostat en principi quasi totes per ell, no? Mm. I jo crec que ahir hi havia molts regidors que van acompanyar a José Ramón perquè ell es va convidar, i això vol dir que n'hi ha tota una trajectòria, no? Jo mirava, més antic que estava allí era Bellés, o en Bellés, i diria, mare meua, si jo era un xiquet, quan i claro, si estava Juan Bellés i ja estava José Ramón, pues imagina, jo tenia 10 anys, van ser les primeres vegades que es va fer el multiesport en les escoles, se va començar a contactar en els clubs per fer activitats esportives, les escoles municipals, bueno, jo crec que no té res que veure l'esport i gran èxit el té ahí.
I això ve a dir el que és avui Vila-real, que ho va destacar l'alcalde en el seu discurs, però que no voleu quedar-vos enrere, no? En quant a les instal·lacions esportives, no, jo va dir que n'hi havia 4 o 5 poliesportius, 2 piscines cobertes, una descoberta, en fi, totes les instal·lacions que té en este moment, una ciutat esportiva municipal, i vol anar més enllà. Va parlar del velòdrom, de la pista d'atletisme i del hockey patins. Bueno, això són deures per al regidor? O...
Són deures. L'alcalde no deixa mai de posar deures. Això està bé. Bueno, són coses que algunes que estan ja avançant-se. Ja tenim en marxa la modificació del pla per a poder obtindre els terrenys per a la pista d'atletisme i el velòdrom. Això des del Departament d'Urbanisme ja s'està treballant. Bueno, també és cert que hem de parlar en altres administracions que ens ajuden, no és una inversió fàcil, però bueno, d'una manera o una altra està clar que este govern ha decidit tirar endavant el projecte aquest. En el hockey el que tenim és un projectet, que no te puc contar molta cosa encara, però sí que és cert que estem treballant en donar una alternativa, perquè saps que el joc del hockey, la pista on se juga hockey, el sol que té, pues és un sol especial que moltes vegades és difícil compatibilitzar en altres esports. Entonces, d'alguna manera, el que volem és tindre un espai únic per al hockey, per a poder també tindre altres esports que puguem fer en un altre pavelló. I en tot això estem treballant ara.
I això seria per al pressupost del 27, evidentment.
Bueno, això són coses que ja algunes s'iniciaran en el 26. S'iniciaran en el 26 i anirem treballant.
Esa pausa...
Estem treballant ja perquè enguany ja algunes coses comencen a ser... almenys ja tinguen camí fet.
Xus Madrigal, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real, per últim, en què es queda d'ahir, dels guardonats? Jo vaig veure a Noriega, que m'arriba a mi a l'altura del melic, però és també com creix tant quan puja...
I com pega de fort, eh?
A ser campioníssim d'Europa, no?, en un esdeveniment europeu que va tindre lloc a Vila-real, no?, o l'empresa que fa aparells, o l'esportista de CrossFit.
O la federació, també.
La federació.
Molt important, de Fedi. Mira, jo me quede, senyor Raül Pujol, me quede en que... Jo volia fer uns premis que realment posaran en valor. Podríem haver donat molts més premis, el handball, podríem haver donat... haver quedat bé molta gent per quedar, però jo crec que tots els que van pujar ahir mereixien realment estos premis. I crec que quan tu poses un nivell alt de premis, uno se'l creu, no? Uno se sent reconegut, i esa era la filosofia que n'hi havia, no? Que foren uns premis de prestigi que se donaran realment su merisquera, i jo crec que tots els premis d'ahir, tots, absolutament tots, han fet un treball magnífic este 2025, i estic segur que en el 2026 tindrem esta ciutat de Regi molta més gent també per a donar premis.
Moltes gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE. Per primera vegada hi havia un jurat dintre del Consell de l'Esport.
No voldria oblidar-me i agrair molt la tasca del seu jurat, perquè bueno, és la primera vegada que se feia i també han estat a l'altura.
Enhorabona i felicitats.
Moltes gràcies. Moltes
gràcies. I Alberto, cal dir que després va haver pica-pica, eh? N'hi havia dolcet, n'hi havia saladet, però també hi havia fruta i aigua, que és molt important tot això per als esportistes.
No sé si n'hi hauria també Carajillo, perquè Chus Madrigal, com a regidor de comerç, també està ahí, ficat en la segona ruta del Carajillo que ha arrencat a Vila-real. Gràcies als dos, i ara anem a viatjar al poble del costat.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ya estamos tocando final de mes de enero y eso supone arrancar un febrero que es marcado siempre en Burriana por una festividad muy destacada como es la de San Blai, que realmente ya arrancaron la pasada semana, pero que tienen ya este viernes un inicio a lo grande. Alcalde Jorge Monferrer, porque los actos como tal, pero el viernes ya empezamos a lo grande y además con evento musical.
La verdad es que el fin de semana lo iniciamos con esa tradicional vuelta a pie por las ermitas de Burriana, que ya pues, estamos hablando la 26 edición, ¿no? Con lo cual ya se ha consolidado, pero sí que es cierto que este fin de semana, digamos que es el fin de semana que con el San Blai Fest, con esos conciertos que tenemos en la terraza para allá, pues empieza, digamos, lo fuerte de lo que son esas fiestas patronales en honor a San Blai.
Y unas fiestas que poco a poco vemos que va ganando protagonismo, que a lo mejor mucha gente pues lo pone el foco en fallas, en las fiestas de mayo, en septiembre, pero que también las de febrero van ganando en repercusión, en actividad y en interés de la población.
Sin duda, al final son unas fiestas que, al contrario de que las fiestas de Misericordia o de las fallas, donde se concentra todo mucho en una semana, con sus dos fines de semana, ¿no?, que es lo más tradicional, digamos, en este caso son unas fiestas que, al también englobar mucho más elemento cultural, pues se alargan durante todo el mes de febrero, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que son unas fiestas que ocupan todo ese espacio, digamos, del mes de febrero que muchas veces en Burriana se dedicamos a nuestro patrón y que, ya digo, son a veces un poco menos festivas, pero que no es el caso, ¿no? Porque ya te digo que con el San Blai Fest que tenemos este fin de semana con el SOS, pero también tenemos el Aplec de Gegants i Cabuig, ese encuentro de pues muchas collas de tanto de la Comunidad Valenciana como de fuera de otras comunidades que acuden a Burriana y desfilan durante todo el fin de semana por nuestras calles, pues dándole pues ese plus de alegría, ¿no? Se complementa siempre con muchas actividades culturales, tanto en el Teatro Payá como en la Merced, tenemos a la Tía Bizantica, tenemos a la Malikian, tenemos esa película de las fallas que tendremos aquí en Burriana. En definitiva, son muchas actividades culturales que conectarán pues con ese día grande que es el martes 3 de febrero, que es el día de nuestro patrón, donde sí que tenemos pues esa normalmente multitudinaria y sobre todo muy querida Fondelví, que nos une con nuestras tradiciones de siempre, ¿no? Y que evidentemente pues es también una fiesta de interés turístico provincial a la que todo el mundo está invitado a venir a Burriana a disfrutar pues de ese vino, de los bocatas, del zumo de naranja y de muchas más cosas que tenemos ese día, ¿no?
Entrando en lo que llega el fin de semana y aparte de lo musical que ya hemos hablado con ese viernes y sábado, con ese San Blai Fest, ese Aplec de Gegants i Cabuig, 19 ediciones, que está muy casentado dentro de podemos decir, ese folclore que tenemos nuestro y que atrae a mucha gente, no solo de la provincia de Castellón, del resto de Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Baleares, que se acercan ahí hasta la capital de la Plana Baixa.
Tenemos collas que vienen de Teruel, collas que vienen de Tarragona, de la Comunidad Valenciana, muchísimas, tanto de la provincia de Valencia como de la de Castellón. Se ha consolidado como un evento, como un encuentro importante para todas esas collas de Gegants i Cabuig, que llegan a Burriana, que se sienten como en casa, que se sienten bien tratadas y que además pues dan esa imagen festiva muy propia nuestra, muy de los valencianos, muy de nuestra tierra, que yo creo que no falta casi nunca, porque además en este caso el Geganter d'Honor pues se le da también a la colla de Dolçainers y Tabaleters, que es otra actividad muy propia nuestra, muy de nuestra tierra, y que además siempre acompaña a los Cabuig y los Gegants y a todas las festividades que tenemos en nuestra ciudad, con lo cual yo creo que este Aplec pues tiene premio por partida doble, ¿no? Porque son dos elementos que son muy propios nuestros y muy de nuestra tierra.
Mucha tierra y también mucha importancia que va a tener el patrimonio, la historia de Burriana, por ejemplo, con esas quintas jornadas de historia y patrimonio de San Blai que será el jueves, pero después desde la Concejalía de Turismo, por ejemplo, creo que es para el 14 de febrero, se ha hecho ahí visita a toda la zona de San Gregorio con cata de vino incluso, o sea, que queriendo mostrando toda la historia también, aprovechando durante este mes de febrero, va a estar.
Ya lo decíamos en Fitur, ¿no? Nosotros estábamos poniendo este año a hacer hincapié sobre todo en esa Burriana bimilenaria, en esa historia de nuestra ciudad, en esa, pues, una ciudad de Burriana que probablemente tiene mucha historia que contar y mucha historia que vender. De hecho, hoy aquí tenemos a guías turísticos de muchos sitios, a nivel provincial y autonómico, que están justamente visitando enclaves arqueológicos de nuestra ciudad. Sabemos que Burriana tiene una historia que contar y que lo queremos hacer, y lo hacemos también en nuestras fiestas, pero también lo hacemos preservando toda la historia de nuestra ciudad. Yo creo que, por ejemplo, el día 3, que es el día festivo por excelencia, el día de nuestro patrón, vamos a tener dos elementos muy importantes, En la procesión del patrón, de nuevo, ese patrón va a poder salir a hombros de los portadores, cosa que el año pasado no ocurrió justamente por las deficiencias que tenía el anda del patrón, pues que al final nos hicieron el informe que se hizo por parte de los expertos, no recomendaba que saliera por peligro de que se pudiera partir. O sea, un elemento tan propio, tan nuestro como es ese anda de nuestro patrón, pues el año pasado no pudo salir, porque además se llevaba reclamando casi 10 años que ese anda estaba mal. Pues bueno, gracias a la Diputación Provincial, que ha restaurado ese anda, el día de nuestro patrón en esa procesión podrá volver a salir. Pero no solo eso. Después de 10 años donde teníamos la campana más grande que existía en el campanario de Burriana, que es la del Nostre Señor, por problemas de la propia campana, seguía muda, ya digo, esos 10 años, de nuevo en esta procesión volveremos a escuchar repicar esa campana, la campana más grande que existe en Burriana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son dos elementos que, gracias a la Diputación Provincial y a sus servicios de restauración, pues vamos a poder volver a tener presentes en nuestras fiestas, ¿no? Con lo cual, pues ya digo que poner en valor, digamos, esa historia de Burriana, su arqueología, sus elementos más característicos, sus edificios emblemáticos, yo creo que siempre es importante. Y si lo hacemos, pues combinado con toda esa fiesta que también tiene, pues, San Blas, pues mucho mejor.
Y si importante es toda esta historia, importante también en estas fechas va a ser, y lo está siendo, el cultivo de la naranja. Supongo que el alcalde, viviendo con mucha expectación de lo que está ocurriendo con la Unión Europea y Mercosur, pero nos comentaba Juan Vimoros que quería aprovechar los datos de San Blai para hacer la inauguración del Centro de Interpretación Citrícola, que ya también desde Turismo se han hecho visitas. También la naranja, que seguramente va a ser protagonista el día de la Font del Vi con zumo de naranja. Correcto. Para aquellos que no beban vino, con las naranjas flameadas de la Asociación de Hostelería. Así que la naranja también muy protagonista en San Blai.
Lo que es la Font del Vi une, digamos, las dos tradiciones agrícolas de nuestra historia, ¿no? Une el vino, que mucha gente a lo mejor dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el vino con Burriana, no? Mira, las propias excavaciones arqueológicas de San Gregori, esa villa romana marítima que es la más grande de la Comunidad Valenciana excavada, lo que se ha descubierto allí es que justamente era una villa romana dedicada en toda la extensión del término al cultivo de la vid, o sea, a fabricar vino para exportar a Roma a través de un puerto que estaba justo enfrente del Clos de la Mare de Déu, ¿no? Esa tradición vinícola o vitivinícola de nuestra ciudad se une a la tradición de los cítricos, ¿no? Que fue lo que sustituyó a la vid en nuestras tierras y que justamente lo que indica es ese gran potencial agrícola que tiene la ciudad en un único acto como es la Font del Vi, ¿no? Por lo tanto, la naranja, yo creo que a nadie se le escapa lo que ha permitido Burriana. Burriana, justamente, el desarrollo, yo diría, económico, industrial de Burriana ha sido gracias a la naranja. Tenemos un puerto gracias a la naranja. Tenemos probablemente un bagaje exportador gracias a la naranja. Que poner en valor tanto la vid en su momento como la naranja ahora, pues yo creo que explica mucho cómo es Burriana y cómo es nuestro término, pero yo diría que incluso su comarca, ¿no?
Pues ya vemos todo lo que se presenta en San Blai. Y yo no sé, para acabar, alcalde, hacer una apuesta. ¿Dónde espera más gente este fin de semana entre el San Blai Fest y la Plec de Gegants, el día de la Font del Vi o el día de las paellas?
La apuesta es fácil, ¿no? Porque al final la fiesta de las paellas, la verdad es que a pesar de que es el 11 años lleva, pero que se ha consolidado como uno de los actos más multitudinarios, la verdad es que ya no nos cabe la gente dentro de la terraza para allá. Nos cuesta evitar que la fiesta pues salga a las calles colindantes. Y es porque justamente la afluencia a las paellas es muy importante, ¿no? Con lo cual, espero más gente ahí, a pesar de que en el San Blai Fest, que está empezando, que lleva únicamente pues 2-3 ediciones, pues está cogiendo mucha calidad y sobre todo mucho reconocimiento para todo el mundo, para que acuda. Pero ya digo, si lo que buscamos es mucha gente, pues el Día de las Paellas es nuestro día.
Lo importante es que durante todos estos días, durante este final ya de enero, pero durante todo el mes de febrero, podamos disfrutar de la historia, del patrimonio, de la cultura y sobre todo de la fiesta ahí en Burriana, en la capital de la Plana Baixa, de la mano de estos eventos que se han realizado y se van a hacer por San Blai. Alcalde Jorge Monferrer, gracias como siempre por atender los micrófonos de COPE y visca San Blai.
Pues visca San Blai, Alberto. Muchas gracias a vosotros, a la COPE, por estar siempre al lado de Burriana y al lado de nuestras fiestas.
Quiero ser la que te jure amor eterno.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaròs.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que un divendres més vol tornar a Benicarló. I esta setmana molt més, perquè ja estem parlant de la ressaca que es dicen els Sant Antonis, el Dia de les Paelles de Benicàssim, Fitur, però la ressaca que ha deixat la Festa de la Carxofa en el seu cap de setmana principal o un d'ells ha estat espectacular i encara en un sabor boníssim del seu producte únic en denominació d'origen protegida. Directora de Comunicació de Benidorm, Suni López Fibla, supose que també tu ja t'hauràs recuperat, però gràcies també a la força que dona la carxofa a Benicarló.
Bon dia, sí, recuperat, sí, recuperadíssim. Espero de dir-te que aquest bon sabor de boca el tenim tot l'hivern aquí al nord, la carxofa de Benicarló, perquè és plat habitual en diversos dels menús de la setmana en les nostres cases. I efectivament, després de l'intens cap de setmana i de vindre a celebrar eixos dies grans de la Festa de la Carxofa, també he de contar-vos que, a banda de tindre pues, eixe bon sabor de boca, també tenim el cor ple i tendret com el de les nostres carxofes. I és que a Benicarló seguim festejant esta gran celebració i per descomptat que esteu totes i tots convidades. I per què ha sigut un cap de setmana emocionant i intens? Doncs perquè el començàvem divendres a la nit acompanyant a qui ha estat el nostre director general durant 35 anys, Guillermo Edo Barreda. Ho fèiem en el sopar de gala de la Festa de la Carxofa, on se li va lliurar, com sabeu, l'homenatge a la persona del camp de la festa d'enguany. Juntament a eixa carxofa d'or que rebia el vostre col·laborador Coello González. També dissabte i diumenge vam gaudir del mercat gastronòmic i com a membres del Consell Regulador que som, vam estar presents en l'estand de l'Aveo en la desena fira de proximitat i productes gastronòmics. I tampoc podem oblidar la versió més esportiva de la festa, perquè el Club Natació Benicarló tornava a organitzar el Trofeu Carxofa de Benicarló i Banyada Popular, en la que, com és tradició, vam col·laborar amb l'entrega de caixes de l'autèntica carxofa de Benicarló d'EO als participants i guanyadors, caixes que eren gentilesa per a aquest trofeu, per a aquest torneig de part del Consell Regulador. Per cert, que els beneficis de la carrera d'enguany van anar destinats a l'associació Avancem Baix Maestrat. Ja sabeu que és l'associació sense ànim de lucre per a persones amb trastorn del neurodesenvolupament i les seues famílies.
Pues ja veiem que uns dies en molta activitat dins de la Festa de la Carxofa, però una festa que encara segueix en marxa, que encara continua, i això suposa també que també continua la vostra participació.
Sí, i sobretot perquè encara queden per endavant dos importantíssims actes que podrien ser els dos dies grans, en este cas per a nosaltres, per a la gent del camp, per a Benidorm, per al Consell Regulador, perquè els organitza el mateix Consell Regulador i nosaltres hi col·laborem. Són, per exemple, la Torra Popular del proper dissabte 24 de febrer i eixe primer Congrés Nacional de la Carxofa, que estem tots amb la mirada posada en ell, que tindrà lloc el cap de setmana del divendres 27 i dissabte 28 de febrer, en els quals, com us deia Benidorm, per descomptat, donem suport. Pel que fa al Congrés, dir-vos que encara estan obertes les inscripcions i es presenten unes jornades molt interessants per reflexionar amb experts sobre els reptes i les oportunitats d'un cultiu estratègic com és la nostra benvolguda carxofa. Parlarem sobre el cultiu, la producció, la comercialització, la digitalització i innovació i també de nutrició i gastronomia. Perquè els mesos d'hivern són els mesos per excel·lència de la carxofa i com a bons anfitrions reunirem els principals professionals de referència de tota la cadena de valor d'aquesta hortalissa.
Ja has dit que en aquest congrés estarà un d'aquests valors destacats que sempre fem, com és el gastronòmic de la carxofa Benicarló i un valor que ya le pudo gaudir en el Jornades del Pincho, pero que ahora en Sabellís disfrutarlo en Taula y Manté y en esas jornades gastronómicas que ya están en marcha y que estarán fins al 1 de març.
I no ens en penedireu, de tastar aquestes jornades gastronòmiques que ja estan en plena acció en els 23 restaurants participants. Teniu moltes propostes amb preus també variadets. Si feu un cop d'ull al llibre dels menús que podeu descarregar des de la mateixa pàgina web de l'Ajuntament de Benicarló, trobareu propostes delicioses. Veureu des de combinacions clàssiques fins a creacions innovadores. Tots aquests menús creats amb passió i protagonitzats per la veritable estrella de la temporada, la carxofa de Benicarló amb denominació d'origen protegida. Perquè, sense dubte, la carxofa és tot un univers de possibilitats culinàries que ens fa celebrar l'essència de la nostra terra.
I aquest cap de setmana, que la carxofa també estarà present a la casa, i en concret al trofeu de la carxofa que organitza la Societat de Caçadors San Humberto.
Sí, són precisament les carxofes de Beniort que aporta el Consell Regulador en aquest trofeu formaran part dels premis que rebran els participants. I parlant del món de la caça, aprofito per recordar-los a tots els amants d'aquest esport la promoció que tenim vigent en el nostre supermercat i que ja avançàvem la setmana passada en Pinsos Arcàdia d'alt rendiment. Es trobareu al nostre magatzem de subministraments, en concret l'Arcàdia Competició i l'Arcàdia Premium Elite. És un tipus d'aliment formulat especialment per satisfer les demandes dels gossos molt actius i atlètics. Els descomptes especials per a caçadors són un 5%, només en presenta la vostra llicència, i un 10% de descompte si compreu un palet sencer.
I deixant de banda la carxofa, toca destacar també un altre cultiu d'hivern, un altre cultiu del que estem disfrutant, perquè és cítrics, que bé que ens aporten energia i bé que li aportaran també justament en clau esportiva aquests dies.
Bon apunt per acabar, Alberto, perquè Benior també repartirà en la 22a edició de la Volta a Peu pels Aljubs, que se celebra este cap de setmana i que ja és un clàssic en el calendari festiu i esportiu benicarlando, los cítrics de la cooperativa. Com te deia, la prova tindrà lloc este diumenge, 1 de febrer, i és una volta que passa pels principals aljubs del terme. Són elements, com sabeu, de gran valor cultural que formen part de la nostra arquitectura rural. I per això la nostra cooperativa hi col·labora aportant a l'event al voltant de 100 quilos de taronges.
Taronges que segurament que també hauran sigut regades històricament per l'aigua que ells deixos als jufs i en el que tanquem aquesta setmana aquest espai que ha sigut gastronòmic però també molt esportiu i tot al voltant de la carxofa i dels productes de temporada que podem gaudir de la cooperativa agrícola de Benicarló de Beniort. Suni López Fibla, moltíssimes gràcies per ser que així també arriba la força de les carxofes de Benicarló i per exemple, o el dimecres si no m'equivoque, jo la vaig gaudir en el bollit, i me va sorprendre perquè li dona molt de sabor. I la veritat és que això, toca disfrutar-la, toca gaudir-la i toca també experimentar, ja sigui a aquestes jornades o a la nostra casa, en aquests productes que es poden arribar des de la tenda online de Benior, per exemple. Suni, fins proper divendres.
Un plaer per la meva banda, que passeu un gran cap de setmana i d'ací a 7 dies moltes més coses que contar-vos i, per supost, a estrenar el mes de febrer. Una abraçada.
Una abraçada, Suni. Moltes ganes de també començar aquest mes de febrer, també en tota l'actualitat. Aquest és divendres, es porta la cooperativa agrícola de Benicarló, que es porta Beniort. Tot això en un dia en el que el vent està sent de nou protagonista a la província. S'han registrat ja ratxes que superen els 100 km per hora a localitats com la Serra del Ganzeran, també a Xodos i a llocs alts, a Llucena, a la Serratella i a Xert. Demà serà el dia on més risc n'hi haurà per les fortes ratxes de vent. S'activa des de la mitjanit i fins a les 12 del migdia avís taronja per aquestes fortes ratxes de vent a tot l'interior de la província, també al litoral nord. Serà avís groc a la resta del terreny castellonenc i que es mantindrà, això sí, en groc durant tota la jornada a l'interior nord fins a les 6 de la vesprada a la resta de la província. S'espera per aquesta vesprada possibilitat de pluges, que no serien molt fortes, en gran part del territori castellonenc. Tot això en una jornada on recordem que també arranca el Real Casino Antiguo les conferències dins de l'Encuentro Castellón. Deixem en compte que tindrem fins al diumenge en marxa ahir, a l'espai del Real Casino Antic de la capital. Amb tot això, arribem ja a la una de la vesprada. En un momentet tindràs així el mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Nosaltres també tornarem en un ratet en més actualitat a nivell provincial.
Atención, en Quadis León Auto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión, con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Allure. Ambos con 4 años de garantía y un año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis León Auto y hazte con el tuyo. Quadis León Auto, nos encontrarás en Castellón y Villarreal.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.